Fiscalia de Madrid. Així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Illes Balears. Per exemple, el govern ha declarat l'any que ve, l'any 2026, any Alcover, per recordar el centenari de la mort de Joan Alcover, un dels poetes, polítics, escriptors més importants de les terres de parla catalana. I per això parlarem a l'Institut d'Estudis Baleàrics per saber ben què tenim preparat per l'any 2026. Enguany ha estat l'any centenari del 150 aniversari de l'Opi de Formentor. Fa dos anys va celebrar l'any Llompart. I també volem lloar un poquet la figura de Joan Alcover, que no és només un carrer de Palma, és molt més que això. També farem el nostre particular homenatge a un home que estimem molt, en Joan Guaita, que acaba de ser homenatjat en el seu poble natal, a Capdepera, gràcies a tota la seva donació de documents, quadres, obres que ha adquirit a subhastes. I està molt content, és la veritat. Nosaltres parlarem amb Anna Maria Massanet, responsable de l'arxiu municipal Gavellí, per saber a menys que hi podrem veure l'espai Melis Cursac, que acollirà des d'aquests dies ja i fins in eternum l'obra i les donacions de Joan Guaita, un dels pioners en obrir les portes de les galeries de Mallorca, artistes, sobretot latinoamericans. Un home molt important, en Joan Guaita. Els homenatges se fan en vida, que és així com toca i la gent ho pot agrair millor. Després celebrarem el centenari de la independència de Lloret amb un lloretà de potada, com diu ell, de pinyol vermell. En Felip Munà, que glosarà els 100 anys de la independència de Lloret, que antigament pertanyia a Sineu i sempre ha hagut la broma entre sineuers i lloritans. I de parlarem amb Felip Munà sobre com se poden glosar 100 anys d'independència d'un poble. I de ell mateix mos ho dirà, perquè és qui mos ho pot explicar millor. I acabarem parlant de màrqueting a fora vila. Direu com? I de sí. El professor Roger Gautarrodona va fer una jornada fa poc, gràcies a la Direcció General de Qualitat Alimentària i Producte Local, perquè de vegades nosaltres tenim el millor i no ho sabem vendre. I van fer unes jornades com que de crear marca, de fer un eslògan, d'enamorar, com diu ell, en el client. I tots sabem que sí, que la nostra és la millor, però a que no recordeu cap eslògan que no fos aquell de la petita, la mitjana, la popular i la més econòmica. I se tracta d'això, de vendre el nostre producte, de fer un reclam publicitari més enllà de les nostres fronteres, fins i tot. Perquè si tenim el millor, per què no vendre-ho bé? I d'això parlarem també amb el director general de Qualitat Alimentària i amb el mateix professor Gautarrodona. Així que no perdem més temps perquè encara hi ha molt de coses. Yolanda revisa la producció. Rafa Andrés en el control tècnic. Això és el dia Mallorca. Brots de migrades fulles coronen el bocí obert i sense entranyes que de massa que resta. Cremar he vist ma llenya, com fumeral de festa, ja s'ha de vist anar-se'n la millor part de mi. I l'amargor de viure xucla, marrel, esclava, i sent brossar les fulles, i sent pujar la saba, i maida espera l'hora de caure un sol conhort. Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca. Sens mi res parlaria de la meitat que em manca. Jo visc sols per a planya, lo que de mi s'és mort. És l'esgarrifador poema de Joan Alcover, Desolació, musicat per Maria del Mar Bonet, perquè l'any que ve, el 2026, serà declarat, està declarat any Alcover, per recordar el centenari de sa mort d'aquest poeta, escriptor, polític, una de les figures més destacades de la cultura de Balears del segle XIX i XX. Alcover va néixer pel 1854 i va morir l'any que ve farà 100 anys, el 1926. Va estudiar a l'Institut Balear, el que avui és el Ramon Llull, on va coincidir, ni més ni manco, que en Miquel Costa i Llobera i en Toni Maura. Ara imagineu quina quinta. Després va estudiar dret a Barcelona, però com que va veure que missa no li estirava, va tornar a Mallorca, on se va dedicar a la política i a escriure. La celebració de l'any Alcover la coordinarà l'Institut d'Estudis Balears i per això saludam Llorenç Perelló, el seu director. Hola, Llorenç, bon dia, benvingut, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Vaya generació, la del Cover. Jo no sé què els hi van donar de menjar en aquella generació de mitjan del segle XIX, perquè imagina quina classe. Costa Llobera per aquí, Maura per allà, el Cover per allà de Sà, en Llorenç Ribé crec que també redolava per l'Institut Balear. Quina casualitat, quina meravella, no, Llorenç?
Efectivament, jo crec que casualitat sí, però meravella també, i en aquest cas heu tret a col·lació Toni Maura, i enguany també dia 13 de desembre de d'aquí molt poquet, celebram el centenari de sa mort, o commemoram els centenaris de mort d'en Toni Maura, i en aquest cas ho farem amb un documental que ara mateix està acabant IB3, la televisió pública, que hem fet una coproducció entre televisió i IEB, i l'estrenarem dia 13 amb un acte públic on tothom el podrà veure, però també llavors s'emetrà per televisió perquè tothom pugui conèixer la figura d'en Toni Maura, que va tenir aquesta relació amb Joan Alcover, que serà la persona que commemorarem ja l'any 2026, perquè, com bé deies, el Consell de Govern ha declarat l'any 2026 com a any Alcover.
I doncs, bo de saber també, Toni Maura, una figura imprescindible dins la política espanyola, perquè va ser en diverses ocasions president del Consell de Ministres, que vendria ser president del govern, l'únic mallorquí que ha arribat en aquest càrrec. Però és que, clar, tornant al Cover, és que no se pot entendre la literatura catalana per exemple, sense aquest Desolació, sense que es recull de Cap al Tard. Jo crec que l'he vist de tota la vida, que meva, i que és Cap al Tard, fins i tot hi ha una editorial Cap al Tard, o La Balanguera, la lletra de La Balanguera d'en Joan Alcover, la música és d'en Amadeu Vives, però molta gent no sap que la lletra de La Balanguera és d'en Joan Alcover. Per tant, és que és com que forma part de la nostra... És incomprensible la nostra cultura sense Alcover, no ho creus?
Efectivament, jo crec que l'any 2026 és un moment per tornar a posar, per actualitzar, per tornar a posar en valor poemes com els que comentava, o reculls de poemes com els que comentaves, com Cap al Tard, com també poemes bíblics, i sens dubte La Balanguera, que llavors va esdevenir himne de tots els mallorquins i mallorquines, com a poema possiblement més conegut per tots, però que a la vegada, com comentaves, hi ha gent que no sap exactament de on surt La Balanguera, la coneixen per aquest himne de Mallorca, però a que arriben a que no saben que és un poema escrit per Joan Alcover. Jo crec que el 26 ha de ser una excusa per tornar a recuperar tota aquesta informació i que la gent la pugui conèixer de primera mà. I de retruc, com ho deies, jo crec que també s'ha d'aprofitar per reivindicar l'escola mallorquina, perquè aquesta aportació de tots els autors que estan comentant ara, de Miquel Costa Llobera, de Joan Alcover, però també de Maria Antònia Salvà i també d'altres coetanis del seu moment que varen ser un gran exponent de la literatura catalana del seu moment. I crec que és important remarcar, no, aquesta mallorquinitat, perquè en aquest cas sí que no podem xerrar de molts d'autors de la resta d'illes, que van tenir una gran representació en aquell moment i que foren importants i rellevants, i tornar-los a posar en el dia a dia, tornar-los a posar en valor i enmig del carrer amb activitats culturals, activitats que aniran des d'activitats més acadèmiques, de posar en valor la seva figura, d'estudiar la seva figura i de divulgar-la, i activitats més lúdiques, perquè intentarem que també Joan Alcover pugui tornar a ser protagonista a nivell educatiu, a escoles i instituts, i amb alguna activitat cultural que pugui anar relacionada amb la música, que també doni un toc més melòdic en aquest any Alcover.
Ara que parlàvem de Cap al Tard, precisament aquest poema que posava música per anar a Maria del Mar, Desolació, jo me vaig aprendre de memòria de petit, perquè quan ma mare me va contar en quines circumstàncies l'havia escrit, la veritat és que me vaig quedar fred, perquè el Cové havia perdut la seva dona feia poc, i poc temps després, poc abans de morir el llibre, se li va morir el seu fill i la seva filla. I jo, cada vegada que escolto el llegeix Desolació, m'imagino en aquell home que pot haver-hi pitjor, ja no que se t'amori la teva dona, sinó que se t'amorin els dos fills, i jo crec que és un retrat del seu títol de Desolació inigualable, perquè jo visc sols per a planya el que de mi ja és mort. És una cosa tan profunda que jo encara avui en dia hi pens i dius, mare de Déu, quina manera de descriure, quina manera més hermosa de descriure la tristor més profunda. És com he llegit que el qualifiquen com a profund però humanament estàtic. És una verdadera meravella per jo, concretament Desolació, del llibre de Cap al Tard.
Efectivament, al final, dins l'obra poètica de Joan Alcover sí que hi destaca molt totes aquestes vivències negatives que va haver de patir durant la seva vida, la mort de quatre dels seus cinc fills, la mort de la seva dona i també altres problemes personals que va haver de patir. I, sens dubte, no només en aquest poema, sinó a altres, hi van sortint totes aquestes desgràcies humanes que, al final, molta gent acaba patint en el seu entorn durant la seva vida, però aquí les tracta amb una bellesa increïble. Tu mateix ho comentaves, i jo crec que, al final, també és una de les coses destacades de sa poesia o de s'obra de Joan Alcover.
I a més també Alcover va ser també mestre en Gai Sabà, igual que Costa, perquè va guanyar crec que 3 vegades Jocs Florals de Barcelona, i el van anomenar mestre en Gai Sabà precisament l'any en què va publicar Cap al Tard. Vull dir que a totes les terres de parla catalana era reconegut, no és que fos una cosa nostra només, no. Ell, com que havia estudiat a Barcelona, coneixia bé Barcelona i anava i venia sovint en so vaixell, no és així?
Efectivament, com has dit, va ser declarat mestre en Gai Sabà, però també a la vegada era membre de l'Institut d'Estudis Catalans, formava part de l'Institut d'Estudis Catalans, molt representava com a mallorquins i com a balears a dins l'institut, i sobretot també crec que va aportar el seu granet d'arena en aquesta diversitat i varietat lingüística, aportant paraules i aportant formes lingüístiques pròpies del nostre territori. Jo crec que també és un assumpte o un aspecte a destacar, perquè al final també llavors l'altre gran Alcover, Antoni Maria Alcover, també va fer molta feina en aquest sentit de demostrar la grandesa d'aquesta llengua comuna que tenim tots, la llengua catalana, però sobretot una part d'aquesta grandesa és la gran diversitat. I també l'obra de Joan Alcover, sens dubte, mos recorda algunes paraules que possiblement ara ja tenim o ja estan una mica més en desús o en retrocés, perquè les noves generacions no l'utilitzen, i crec que també pot ser un moment per posar en valor totes aquestes paraules que són part de la idiosincràsia pròpia d'esparlar de Mallorca.
També se va dedicar a la política, va ser diputat per Palma a les Corts només un any. Segur que era un home molt intel·ligent i això de la política no li va agradar molt, però també era assagista, també va escriure art i literatura, reacció literària. Vull dir que és una persona que també formava, era com es corresponsal també de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua aquí a Balears, de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Tu mos pots avançar un poquet amb més o manco que se farà, si és que se pot dir, si me pot fer spoiler, com se diu avui en dia, de l'any 2026 per celebrar aquest centenari, perquè m'imagino que hi haurà un seguit d'actes, no?
Sí, doncs mira, a hores d'ara encara no tenim organitzat un calendari clar i concret de tot el que se farà durant l'any, perquè també s'han d'obrir converses amb diferents entitats culturals, per exemple, la seva relació en l'obra cultural, perquè la casa natal de Joan Alcobés a Bonara té la seu l'obra cultural balear, o també obrir converses en l'Institut d'Estudis Catalans o amb altres entitats de fora de la nostra comunitat autònoma que també puguin fer activitats entorn al Cové, perquè al final, si comparteixes tot allò que faran les diferents entitats, governs o institucions, compartir sempre és molt més fàcil, però sí que s'està fent feina en fer una mica d'acte de reconeixement d'entorn a la data de 25 de febrer, que és el moment en què va morir fa cent anys va morir Joan Alcover. Aquí sí que se farà una mica més d'acte institucional, podríem ficar-hi aquí el tema de música per posar en valor la seva figura. Se farà qualque activitat més acadèmica, de posar en valor dels seus poemes, d'estudiar els seus poemes, de comentar-los, la seva obra, i per altra banda activitats divulgatives en relació a les escoles i en col·laboració amb la Conselleria d'Educació.
Ara, només una curiositat. Les eleccions de l'any 1893, per Palma, 20.000 palmesans varen votar Joan Alcover com a diputat. Te surten els congressos de diputats, és molt curiós, ara ho estava cercant. 20.000 palmesans, que no era la Palma d'avui en dia, ni molt manco, varen votar en Joan Alcover com a... Va fer moltíssima gràcia, i ara això, clar, ell devia ser un home molt conegut i molt respectat. Llorenç, tenim moltes ganes de veure mem que totes les celebracions que dedicarem a aquest homonot, aquest gran prohom de Mallorca, Joan Alcover, una de les persones més importants que ha donat mai a aquesta terra. Estan molt orgullosos de poder donar visibilitat en aquesta celebració l'any que ve, 100 anys de la mort de Joan Alcover. Llorenç Perelló, per tant, estirem en contacte perquè veig que és l'Institut d'Estudis Balears no t'aturau i molt interessats també en aquest documental sobre d'Antoni Mauro. Llorenç, gràcies per atendre'ns i per la feina que fes. Una ferrada.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'un altre gran home que afortunadament sí que és a nosaltres. De fet, els homenatges s'han de fer en vida. Xerrarem d'en Joan Guaita, perquè Cal de Pere li ret homenatge en tots els objectes i col·leccions que ha donat a l'Ajuntament i en l'Arxiu Municipal de Cap de Pere, el seu poble natal. Poden veure moltes coses que en Joan Guaita ha anat comprant a subhastes, coses seves, retrats fets fins i tot per en Yannick Bu, d'ell mateix, i és així que no vos perdeu aquest moment de parlar d'en Joan Guaita, perquè també són persones que de ses que han de parlar, sobretot en vida, els homenatges se fan en vida. D'aquí un minut.
IB3 Ràdio és música.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el brócoli a 1,29 euros unidad, el trasero de pollo al corte a 2,85 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y el jamón curado reserva hembra al corte a 23,98 euros kilo. Quien bien te quiere te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
En 1982, quan Steve Miller Band me'l va regalar aquesta paraula màgica, abracadabra, se va ballar molt a les discoteques al Manco en aquests anys 80 en què les cançons duraven molt de temps. Deixant la música per parlar d'art, perquè Capdepera ha inaugurat un nou espai cultural en homenatge al galerista i col·leccionista gabellí Joan Guaita. Nascut a Capdepera, aquest homenatge espai cultural estarà en el centre Melis Cursac i recull part de la col·lecció personal de Joan Guaita, que va donar a l'Arxiu Municipal de la localitat part de la seva documentació personal i professional. En parlàvem amb Maria Massanet, responsable de l'Arxiu Municipal de Capdepera. Bon dia, Maria, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bueno, fa poc que vàrem parlar de la Galeria Pelaires. Hi ha hagut vertaders pioners a Mallorca i un d'ells és en Joan Guaita, perquè durant 50 anys l'art contemporani mallorquí, espanyol i també llatinoamericà han estat com a emparats sempre, com a, amb en Joan, com un poquet, com a pare, com a padrí de fons d'un caramull de gent. Per tant, no se pot entendre, ara parlàvem d'en Alcover, de les lletres catalanes, no se pot entendre el món de les galeries, dels galeristes, sense la figura d'en Joan, perquè és una peça, bé, jo des de menut sense xerrar d'ell, no t'ha dit res més.
Sí, crec que a tots mos passa el mateix. En Joan Guaita és una figura fonamental en el món de l'art a Mallorca en els finals del segle XX i principis del segle actual.
I també, molt curiós, això no ho sabia, ho he hagut de llegir, que ell va ser pioner en introduir a Europa, sobretot creadors de Cuba. Jo això no ho sabia,
sí.
Molt curiós. Mm.
Ell durant, va començar tenint una galeria a Madrid i després galeries a Palma, i va viatjar per diferents fires internacionals durant anys, mostrant els seus artistes, fent de marxant de diferents artistes de Mallorca i de l'estat espanyol, però alhora va importar, diguem, per dir-ne així, artistes de Latinoamèrica a Espanya. Va ser gran introductor de gent tan coneguda ara d'ara com Cacho, però també altres moviments com Fluxus o Foster o Oppenheim, mestres com Soto. Tota aquesta gent van passar per les galeries d'en Guaita i de qualque manera el va introduir a Espanya i a Europa, clar.
Conta-mos que podrem veure en el Centre Medis Cursat, perquè crec que hi ha obra gràfica, cartell d'exposicions, documents personals, que hi ha un poquet de tot. Conta'm, Maria.
Bueno, l'espai Guaita, l'espai Joan Guaita s'ha creat perquè el consistori gabellí ha volgut retre homenatge al nostre conciutadà il·lustre. I en aquest espai, que és una de les sales del Centre Melis, una sala d'un voltant de 50 metres quadrats, és aleshores, al mateix temps, centre d'interpretació i lloc d'exposició. Aleshores, tenim una sèrie, una cartelleria que explica la figura d'en Guaita, perquè nosaltres no deixem de ser un municipi turístic i un municipi que rep moltíssim de visitants, i volíem que la gent que ve de fora, que potser no està tan acostumada a la figura d'en Joan, el conegués. Aleshores, hi ha una informació damunt la vida professional d'en Guaita i la seva diferent vessants, no només com a galerista, sinó com a col·leccionista d'art i també com a gran mecenes, que és el que se dedica a la darrera etapa de la seva vida. I, per altra banda, mostram peces úniques que en Guaita, originals, que en Guaita ha tingut a bé donar en el municipi de Capdepera. Aleshores, tenim peces com un bust d'en Bernadí Roig o escultures de Madavi o peces d'un gravat d'en Soto, en fi, un poc una mostra de lo més representatiu que ell ha donat. Aquestes peces s'aniran canviant trimestralment o quatrimestralment a fi de que vagin rotant totes les peces que ell ha donat en el municipi.
De Betty Gold, crec que hi ha qualque cosa també, pot ser una escultura.
Sí, també, sí, hi ha unes maquetes de Betty Gold, I també hi ha, bueno, estem parlant d'una donació de moltíssim, de 100 exemplars, és a dir, és innumerable tot el que ell mos ha anat cedint.
També.
Una de ses peces...
Sí, sí, perdona. Sí, continuo, no, continuo.
Una de ses peces, de s'escultura, és una escultura de mà d'avi que és de gran format i està posada... i està posada a les voltes de l'entrada de l'Ajuntament, perquè és massa grossa per tenir-la en el centre Amèlies.
Ja.
És una escultura de gran format.
També hi ha, crec que hi ha peces de Pepe Damaso...
Sí, en Pepe Damaso hi ha una super maqueta que està en el pati, que és enorme, és una maqueta de ferro que ell va fer per una peça que després no se va fabricar, és un prototip, i és fantàstica.
I també d'en Yannick Bu, que tant ella com el seu home, sí, Ben Jacobert, mos honoren, sí, en la seva elecció de Mallorca per viure, sí, perquè és un verdader o no tenint en Ben Jacobert i en Yannick vivint aquí. I també hi ha una peça d'en Yannick Bu.
Sí, també hi ha peces d'en Yannick i també hi ha peces d'en Toni Socias. O sigui, tenim una llarguíssima llista de peces. Aquesta sala està se va rehabilitar a posta, era una sala antiga que s'ha rehabilitat a posta per crear el nom per honorar el nom d'en Guaita, i se pot visitar anant al centre Mèdic de Capdepera, està al supercentre del poble.
I ell què diu? Perquè vaig llegir el diari que està molt emocionat de tornar en el seu poble. Què diu en Joan?
Ell se'n va anar de Capdepera perquè, evidentment, per la feina que ell volia fer era impossible des d'aquí, en els anys 70, 74, se'n va anar a Palma amb sa mare, i ara, justament complint el seu 80 aniversari, l'Ajuntament de Capdepera, el consistori, li ha volgut honorar amb aquest espai, tornant-li en gran part la generositat que ell ha tingut cap en el poble. I el dia de l'inauguració, la veritat és que estem molt emocionat, va dirigir unes paraules en el públic explicant el perquè de la generositat i la importància del mecenatge, i va ser molt enriquidor per tots. Aleshores, estem supercontents i agraïts, com no podria ser d'altra manera.
També hi ha cosetes d'Antoni Catany, un poema d'en Blai Bonet, i crec que fins i tot peces d'art sacre que en Joan Guaita va anar comprant a subhastes, perquè ell és col·leccionista, també. És a dir, coses curioses, coses molt curioses, no?
Ell és col·leccionista d'art sacre, i ell ha tingut una gran relació amb un col·leccionista de Capdepera que eren Juan Antonio Iribarne Garay i Joan Melis. Aleshores, l'arxiu municipal va rebre una donació de la col·lecció d'art sacre d'aquesta parella, i ara precisament fa molt poc s'ha inaugurat en el castell un espai per a aquesta col·lecció d'art sacre. Ell va saber que nosaltres volíem, que l'Ajuntament volia fer aquest espai i aquesta inauguració, i va donar algunes peces seves i altres les ha comprades a posta per completar i complementar la col·lecció d'art sacre Iribarne Garay, Melis Reinés, que està en el castell. O sigui, se poden veure donacions d'en Joan Guaita a dos llocs, a l'Espai Guaita i a la col·lecció d'art sacre que està en el castell a la casa del governador.
I doncs mireu, com sempre vos deim, per combinar cultura i gastronomia, anau a dinar a Capdepera i aprofitau, i abans anau a veure en el Centre Melis Cursac tota aquesta meravella de regals que ha fet en Joan Guaita en el seu poble, i aquest homenatge que fan els gavellins en Joan, com dic jo, en vida, que és quan s'han de fer els homenatges. Na Maria Massanet és la responsable de l'arxiu municipal de l'Ajuntament de Capdepera. I Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns, sí, i per dur endavant aquesta idea tan guapa, tan maca i meravellosa com fer un homenatge a en Joan Guaita. Imprescindible, en Joan. Gràcies, Maria.
Gràcies. Puc afegir una cosa?
Clar, tot el que vulguis.
Jo també volia dir que aquests projectes són possibles gràcies a la voluntat política. M'entrevistau a jo, però realment això se fa perquè els polítics volen que se faci. Ells són els que doten de mitjans materials i mitjans econòmics que ens permeten dur a terme aquests projectes.
Efectivament, així
gràcies.
És.
Gràcies,
moltes així gràcies. Així és. És de ben nacido ser agradecidos, com diuen en castellà. Gràcies, Maria. Nosaltres ara, d'aquí 30 segons, xerrem ram de gloses, però davallam de Cap de Pere, davallam fins a Lloret, a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina.
Avui la nostra radiografia mallorquina mos fa xerrar de Lloret, concretament de la celebració del centenari de la seva independència. Lloret de Vistalegre, com Mancor de la Vall, Set Salines o Consell, són quatre municipis que aquest 2025 celebren els 100 anys de la seva independència, que va ser l'any 1925. I que ha escrit història de Lloret a través d'un estil molt particular és aquesta veu que segur que vos sonarà.
La desgràcia que comporta aquesta dependència tant del cel. Diu, la terra és un bon envit. Hi fem feina cada dia. Ens dona qualque alegria. Però no deixa de ser trist. No hi puguis treure profit per la meteorologia.
És, sense de cap dubte, i com tots hagueu pogut imaginar, en Felip Monà. Què passa? I de que en Felip Monà ha escrit 1.010 versos glosats, o gloses, on descriu els principals esdeveniments que han passat a Lloret de Vistalegre durant els 100 anys de la seva independència. Felip Monà, bon dia, com estàs?
Què tal? Molt bon dia, com estàs?
Per què 1.010, Felip? Per què no 1.000? O per què no 100? O per què no 199? 1.010, sí. Per què?
1.010, mira... La idea era fer-ne 4 o 5.000, perquè haguessin pogut sortir, però la idea era fer 100 dècimes, perquè són 100 anys, més llavors una dècima més, perquè aquests 100 anys se convertiran en molt més 100 anys. Vull dir que és com una mena de punts suspensius per tal de no tallar la corda en 100.
D'acord. Bueno, i si mirem els primers anys d'independència, què és el que més has destacat? Perquè jo fa poc vaig a la Sineu, i hi havia una lloritana, i de, no, aquesta no és de nostres, és de Lloret. Encara és la broma. La broma. Però això ja s'ha perdut. Sí. Ja s'ha perdut un poc entre Ariany i Petra. Ja,
tota aquella rivalitat.
Però fa 100 anys. Devia ser fort, devia ser gros, allò, com a Vinial i Costit, Sencelles encara, i tot això,
jo,
no?
Sí. Jo encara he apedregat i me sap greu dir-ho, però d'haver l'any 70 de la timba de Lloret a Sineves que venien, perquè llavors nosaltres quan anàvem a Sineu també mos feien el mateix, no podíem consentir que venguessin a Sineves a prendre motxos a lotes de Lloret. Bé, el que passava d'espau de pensar és curiós, però escolta, no hi havia internet, clar. No hi havia telèfon mòbil, no hi havia, vull dir que qualque cosa havies de fer per tal de divertir-te, saps que era de monòtona, no? la vida per un jovenet de 10 o 12 o 15 anys que havies de fer en aquella època, i això pareix que han passat, fins a parell que han passat 100 anys, no? Han passat 40, 50 anys.
Sí,
50 anys només. Exacte, ha canviat de molt. Jo ara, fent, que tu vas com fent que, repassant aquesta història i llegint les històries que s'han fet al llarg d'aquests 100 anys a Lloret, que sobretot és de mossèn el pare Gaspar Monà, i també de mossèn Santiago Cortés, que va escriure la història dels 75 anys de Lloret, però també llavors hi ha hagut moltes de les jornades d'estudis locals que han estudiat diferents aspectes del poble, i també hem posat tots els baules que hi ha hagut en el poble, des del 25, en el 79, que hi va haver les primeres eleccions democràtiques, i llavors el 79 fins ara, en tot allò que hi va haver, per exemple, en la vida del balde del 25 en el 79, llavors hi ha un subcapítol que diu les escoles, l'electricitat, la societat local, els capellans, s'arriba, que se va ampliar Lloret, Doga, les batedores Doga. Doga vol dir Domingo i Gabriel. Eren un ferrer i un fuster que es van ajuntar per crear una de les batedores més importants que hi va haver a la nostra terra, i fins i tot se va exportar a fora, i era un fuster i un ferrer que se van ajuntar. Llavors, a Lloret hi havia el dimoni, ara tothom vol fer dimoni, però, perdona, fa 40 anys havien d'anar a cercar el dimoni d'altres pobles, i a Lloret hi havia un dels dimonis més famosos de tot el Pla de Mallorca, perquè fer de dimoni era una figura com a com a marginal, com una cosa negativa, fins i tot negativa a vegades, i deia no, i deia el nostre dimoni anava per tot. També llavors el començament de la fira, de les fires de Sant Isidro, varen començar també. A Lloret hi havia un cinema, que era l'alegria, només es diu Menges, que duen les pel·lícules a vegades amb un motoret de cineu o bé d'un altre poble i venien i vien d'esperar que bé, tot això. I llavors l'emigració que hi va haver, Lloret va ser un poble de molt d'emigració també. Llavors també faig un repàs dels fills il·lustres, els tres grans fills il·lustres que hi ha hagut i un fill adoptiu. Llavors passam els baldes de la democràcia del 79 al 25 i també faig una vida social d'aquesta època amb millores a la cultura que hi va haver, els cafès que hi va haver i ja no hi ha, les botigues que hi va haver i ja no hi ha, les ferreries, les fusteries, les perruqueries, la societat de caçadors, l'Arabai, que és el Bai, la gran empresa que ara que ja és una multinacional, però sí, té la seu a Lloret, sí, i com va començar. Sí. La capella de Sant Francesc a la comuna, que la varen fer tots els lloritans de la mà de mossèn Santiago Cortés, que ara està dedicada a precisament a Sant Francesc, patró dels ecologistes, i a la Mare de Déu de la Panada, també les monges franciscanes, que van estar a Lloret fins l'any 2000, pràcticament, que varen fer una gran tasca social i cultural. I llavors passam també d'on venim i l'actualitat, que tenim ara. Home, tenim tots els pous de Lloret, que n'hi ha molts, i interessants, pous públics, les possessions, els forns, la farinera que hi va haver a Lloret, una de molt important d'Esplà de Mallorca, juntament amb la de Montuïri, el grup de ball que hi ha hagut, i llavors acabam amb viure a Lloret. Què significa viure a Lloret, viure un poble? Això només ho poden copsar aquella gent que o bé coneix qualcú que està aferrat en el poble, o bé ha viscut. Perquè te vull dir que Lloret, jo quan jo vaig ser regidor dins l'any 98, hi teníem 825 habitants. En aquest moment hi ha 1.700 habitants a Lloret. És a dir, que hem doblat. Vull dir, i què ha passat? Que molta de gent que se'n va anar, ara els seus fills o bé els seus nets han retornat i han arreglat les cases i viuen a Lloret. I això perquè és una altra vida.
Que bé. Amb tanta sort, perquè l'altre dia vàrem parlar amb en Climent Picornell i mos va contar que una senyora major de Sant Joan li havia dit que no, a dins d'Espalda ja no coneixia ningú, que només coneixia els noms de les tombes del cementeri i que havia mudat molt a Sant Joan. I mira que Sant Joan també és un lloc com Lloret, és un lloc així que té un encant, no vull dir que és pla, el que té.
Aquesta senyora... Sí.
No, però era molt major.
Té tota la raó.
Sí, però que, sí, clar, el mal nom sí. se perden els mal noms.
Sí.
És un poc complicat. I tu com has aconseguit glosar tota aquesta història? Deus dur anys recopilant informació,
sí,
no?
Sí, fa, ja. Oh, jo estic al dia de tota la història de Lloret, de tot el que ha passat. He anat a xerrar amb tota una sèrie de persones que m'han donat informació de coses puntuals que he hagut de rectificar. Jo que sé, però la farinera de Lloret. Va ser, ja m'havia dit, no, aquestes persones... Llavors va resultar que no era vera. Que... Jo, aquestes persones, els he sentit desanomenar. Vull dir, estic parlant de fa 60 o 70 anys que varen començar la farinera. Jo els he sentit els baldes que hi va haver. Jo n'he conegut tres de baldes d'estent de sa dictadura, i els he coneguts, i vull dir que jo m'hi he familiaritzat molt. Jo, lo difícil és tal vegades compondre-ho en una dècima, perquè no te pots enrotllar, no pots tampoc contar històries, sinó que només has d'esmentar i ho has d'esmentar bé, perquè, si no, te pots, jo què sé, per exemple, fills il·lustres.
Sí.
Una dècima, diu, Lloret té tres fills il·lustres, també un fill adoptiu, tot quatre tenen en priu per poder treure els llustres. Ells són els nostres balustres, Fra Agustí Puigcervé, Montserrat Fontanet té, l'art de Conró que ens deixà, adoptiu, Gaspar Munà i Josep Nicolau Arté. Jo els he anomenat tots, i llavors faig una dècima de cada un, explicant per quin motiu són fills il·lustres adoptius. Jo què sé, per exemple, Bales del 79-25, començ amb una dècima de presentació. 1979, eleccions democràtiques. Recordaren velles pràctiques perquè ja n'hi havia prou. Hi hagué un pop de renou, els d'enrere no guanyaren, i amb els joves s'acalaren amb el bal l'Arnau Mateu, com agafar el que no és seu, això mai li ho perdonaren. Perquè, clar, va, allò era tipus un canvi, perquè se presentaven els mateixos que havien governat, i va sortir un jovenet de 20 i pico d'any, i van dir, aquesta ja fa allò que no és seu. Molt bé. Clar, i això van demanar, i les millores que hi va haver de cada un dels batles, etc. Jo he dit molt fent-ho, perquè també jo he estat 8 anys regidor del meu poble, de Lloret, que jo crec que tothom hauria de passar per aquí per veure la complexitat que és fer feina pel col·lectiu i intentar fer-ho bé, perquè quan tu ja ho fas per amor en el teu poble i perquè l'estimes i perquè vol fer feina pel col·lectiu, bé, molt bé, fas tot el que pots i saps, i per això sempre jo he tingut un respecte enorme en aquella persona que de bona fe i de bon cor i amb bons sentiments i per servir en els altres se presenta de regidor, de balla, de qualsevol lloc, sempre i quan hi hagi aquests 4 o 5 adjectius que no s'han d'oblidar.
Idò, és una verdadera meravella, s'hauria de fer de tots els pobles, capaç que no tots els pobles hi ha un Felip Monar, perquè d'aquesta manera i a través de la paraula glosada és molt més senzill transmetre coneixements que no, sí, una cosa rimada que és com una cançó, és més bona d'empassar, no? I en canvi una trequelada de fals i fals i fals d'estudi, d'aquesta manera és més bo de fer, perquè jo ara, per exemple, jo no sabia que Montserrat Fontanet, que va ser l'inventor del carretó de batre, fos lloritat. I jo no ho sabia. I ara ja m'ha quedat. Veus? Ara ja m'ha quedat.
Dius, exactament.
M'ha comprat. Sí, sí.
I més va fer la canaleta
de Massanella. Sí.
Allà, que encara existeix, sí, de Massanella. Va buscar, sí, sí, sí. Hi havien vengut enginyers italians i alemanys, i no hi va la manera, i ell, en senzill, un pagès, ja, un pagès del segle XVIII, va fer això. I més va deixar escrit un llibre que se diu Art de Conro, que el va republicar l'Ajuntament, i en Déu Ramis també ha fet estudis sobre ell, extraordinari, vull dir que era un personatge que paga la pena conèixer, perquè va incidir en la vida col·lectiva de tot el nostre poble, de fet, té un carrer dedicat.
No, de més, de manera determinant, tot el poble i de tota Mallorca. Ja ho sabeu, enguany fa 100 anys que Lloret, i també Moncada de Valls, Salines i Consells, celebren el seu centenari. Però Lloret ho celebra amb 1.010 versos glosats, gràcies a Felip Monar. Felip, moltíssimes gràcies per atendre molt. Me va agradar molt veure-te divendres a l'homenatge a en Víctor Uris, sempre pel mig, vais a on vais, vais a on vais, en Felip Monar, i allà sempre podem fer una rià i fer una glosa. Felip, moltíssimes gràcies per aquest 1.010 versos. Em prendrem en nota. Moltes gràcies, Felip. Nosaltres ara d'aquí un minut parlarem de com fer màrqueting a fora vila. Direu, com pot ser això? I doncs sí, hem de saber vendre el nostre producte local. Però com? I doncs parlarem amb estudiosos sobre el tema. No vos mogueu.
Tres radios, cultura.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
De 8 i 47
són
minuts.
Les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada.
els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són Rocks de Primal Scream, un grup que tant te fa una cosa com te fa una altra. Gran tema, Rocks, Primal Scream. A més, si esteu d'acord amb aquesta afirmació que vos diré ara, segur que sí. El producte local de Mallorca, i de Balears en general, és boníssim. Però les coses bones no sabrem per què sí. Hem de comunicar i enamorar el client. Són paraules del professor Roger Gota Redona, que ensenya màrqueting a la universitat, i va fer aquesta afirmació és la primera jornada formativa d'introducció en màrqueting agroalimentari, màrqueting amb arrels, que va organitzada per la setmana passada la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Productor Local. L'objectiu és ensenyar a vendre els productors locals. Que passa? Que moltes vegades s'han allunyat del màrqueting per la forma de les seves empreses. I em volen parlar 10 minuts amb el professor Roger Gota Redona, professor de màrqueting de SUIB, que va ser un dels ponents. Professor Gota Redona, Roger, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
I també amb en Joan Llebrés, que és director general de Qualitat Alimentària i Producte Local, que va ser qui va organitzar aquesta jornada. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bueno, vos fent-se primer a tots dos. Tenim els millors productes, això és cert, però pot ser que no mos ho creguem ni tan sols els consumidors, i que per això, per aquí comenci, per aquest auto-odi general que tenim en mallorquins en tots els nostres productes i tot el nostre, o ja mos començam a creure un poquet que el nostre és millor. Joan, primer tu i després en Roger. Joan, dispara tu primer. Què opines?
Jo crec que això és indiscutible, la qualitat dels productes no està dins cap discussió, i estem a dir mos ho creiem o no. Jo crec que sí que mos ho creiem, una part de la gent, dels mallorquins, però bueno, dins la decisió de compra de la gent no només hi ha un producte sigui bo, sinó n'hi ha moltes d'altres, no?, que influeixen amb aquesta decisió de compra, i aquesta feina que hem de fer nosaltres també és de decisió general, és promocionar, perquè cada vegada se vegin, a més de la qualitat dels productes, tot aquest valor afegit que té el producte local, i quan el comprem pues, també estem afavorint aquest valor afegit.
Roger, jo crec que si no te creus que el teu és el millor, és impossible de vendre-ho, no? És un dels principis del màrqueting. T'ho has de creure, no?
Bueno, jo crec que sí. Bueno, també volia aprofitar per saludar en Joan i també agrair a la Direcció General Govenca que m'hagi apostat per aquesta jornada de capacitació del sector primari de gran protagonista, que són les empreses agroalimentàries, els pagesos, els gerents del sector. Bueno, com tu deies, és veritat, tenim un producte excel·lent, però jo crec que ens fa falta també una mica creure'ns-ho com a marques, no? Ja que molts de productors, o molts d'ells fan, jo penso, coses d'una qualitat extraordinària. Però possiblement a vegades no ho comuniquin amb la força que mereixia, però no per manca de ganes, sinó possiblement per manca de tècnica, de saber on pot ser la metodologia, que és una mica el que vàrem intentar posar, fer un tast en aquesta jornada. És a dir, no basta. Jo crec que no, avui en dia no basta fer-ho bé, cal explicar-ho bé, transmetre emoció, fer que els clients se'n recordin, mallorquí. I no només el mallorquí, sinó també el nostre producte també és increïble per oferir a fora, de fet. Avui una notícia, un gran èxit de la sobressada.
Sí, senyor.
Llavors, jo crec que la clau és passar de vendre un producte, no només això, sinó comunicar una experiència, un origen, uns valors, que crec que és el producte local.
Clar, perquè, per exemple, jo ara record, fa un parell d'anys, en Ancion Capçana, fent aquella glosa meravellosa, venent les vides de la denominació d'origen de Binissalem, amb aquelles sang de la terra, amb els peus en terra, amb les mans... és a dir, seria un poquet anar per aquest camí, o aquests anuncis que veiem ara ja a nivell nacional, de sobrassada de Mallorca, és a dir, vendre... És que, mem, si és bo, és molt bo de vendre. I, per tant, el més important ja ho tenim, que és bo. Però, Joan, seria això, un poc crear un claim, un com allò de quan érem petits, de la petita, la popular, la mitjana i la més econòmica, una cosa que quedi per tota la vida, un reclam, un eslògan. Seria això, Joan?
Sí, a veure, jo no crec que hi hagi fórmules màgiques, perquè si no segurament qualcú ja l'hauria patentat, no? Crec que cada producte, és una mica el que deia en Roger també, i el que la gent se va quedar amb aquestes jornades, és que cada productor ha de descobrir una mica quines són les seves fortaleses, què és el que el diferencia de la resta, no? I cada productor ha de crear una mica el seu claim perquè ha de satisfer una necessitat a un client determinat. Aquesta necessitat, evidentment, no és bàsicament la nutrició, sinó moltes altres, no? Pues, contribuir a una economia més solidària de les Balears, contribuir en el manteniment del sistema agrari, contribuir en el paisatge, recuperar productes de varietats autòctones, receptes antigues. O sigui, cada producte té diferents valors i són aquests valors els que s'han d'explotar una mica a nivell de màrqueting.
Clar, Roger, però és que parlant d'empreses, de vegades empreses familiars petites, que no estan avasades a pensar en aquestes coses, no? M'imagino que s'escull més important a salvar això, que per aventura un pagès de fora de vila te mira i te diu, tu què m'estàs dient ara? No és això, Roger?
Bueno, això en general, sí, mos trobem una mica que el sector agrari a Mallorca surt d'una base està una mica fragmentat, probablement amb una manca de tradició amb tota metodològica en el que és el mercat més enllà de com s'havia fet fins ara. Però és que ara ja no s'ha... Ja el mercat vol una cosa més. No només en el sector alimentari, quan les marques de lo que siguin, de roba, de cotxe, etc., no només representen el producte perquè sí, el producte, diguem, el que és el benefici bàsic d'un producte, el que tu deies ara fa un moment de, per alimentar-se, no, quan tu poses un tros, per dir l'exemple que hem posat ara, de sobrassada, un tas de vi o d'oli, té uns intangibles molt grans, té uns intangibles que han de saber transmetre. En Joan ara parlava de paisatge, de territori, de sostenibilitat. Clar. És a dir, això és el que al final ens enamora. Mira la diferència entre dues marques de cotxe, o dues marques de roba, dues marques de lo que sigui, és no només just les seves característiques físiques, sinó tot allò que expressen. I això, d'alguna manera, es passa per un posicionament en el mercat, en la ment del client, una diferenciació respecte a altres productes competidors, i en definitiva, de construir un relat capaç de lo que dèiem, no, en el principi, no, d'enamorar, de fer que el client se senti que allò li transmet una satisfacció que realment el producte sigui digne d'ell.
També em crida molt l'atenció que vareu fer la seva conversa d'ascensor, elevator speech, que en 15 segons havien d'explicar què feien i què venien. Això està molt bé, eh? És com Joan, perquè això sí que t'obliga a dir, mira, 15 segons m'has de dir qui ets i què fas. Véndeme tu producto, no, Joan?
Sí, bueno, allò, això és interessant, això, bueno, en Roger, evidentment, està molt més que jo d'això, però jo crec que t'ajuda també com a productor, el va ajudar a una mica a reflexionar, no?, sobre allò que fan i sobre quin és el seu propòsit, no? Perquè, al final, el dia a dia, pues, mos du a fer altres feines, les feines dels camps, les feines burocràtiques de l'administració, que desgraciadament encara hi són, i no mos posem a pensar, a veure, per què faig això, no? Quina és la motivació de la meva empresa, de la meva explotació. I aquestes petites reflexions, pues, crec que són molt útils també per als productors.
Roger, jo també em vaig llegir que és que, clar, fora vida sempre ha fet feina sense planificar la comunicació i que el sector ha de deixar enrere la gestió per impulsos. Què és la gestió per impulsos? Però, què vol dir això?
No només la comunicació, el que crec que ho ve en Joan. La gestió per impulsos és funcionar, jo que soc ciclista, el que diríem, a cop de ronyó. No? Sense una... sense una trajectòria. Clar, mira, jo, si m'ho permets dir, vaig començar la meva exposició amb una figura que era una il·lustració d'un llibre molt famós, d'en Lewis Carroll, que és Alicia en el País de les Meravelles.
Sí.
Hi ha un moment que en Alicia li demana en el mos de Cathar, diu, per on he d'anar? I el mos li diu, bueno, depèn on vulguis anar. I ella diu, és que no ho tenc clar, dic, però així totes les direccions són bones.
Ah, que cert.
Si no saps on vas, probablement tots els tenim, no? Però probablement cap t'adu quin és l'objectiu. La gestió per impulsos és això. Si ara tu te prepares per anar de viatge, però no saps si aniràs a neu, si aniràs a platja, si aniràs per 3 dies, si aniràs per 10 dies, probablement no faig la maleta ben feta. I per això cal planificar, cal pensar estratègicament, cal establir objectius, cal saber quines accions ens faran aconseguir aquests objectius, cal saber quins indicadors de rendiment ens diran si hem assolit aquests objectius o no. És una mica, amb una jornada petitona, d'un tast, però bueno, jo crec que sobretot va ser innovadora, perquè no sé si hi havia precedents en aquest sentit i crec que, la veritat, que ara estem fent les enquestes de valoració i la satisfacció ha estat absoluta.
I doncs s'ha de fer més sovint. Mos queden sense temps, mos queden 20 segons de programa. Joan Llebrés, director general de Qualitat Alimentària, Roger Gota-Redona, professor de màrqueting de SUIB, gràcies per atendre-mos i enhorabona per la idea, perquè una gran idea. Hem de saber vendre lo nostre. Roger, Joan, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Tornem demà, salut.
Precipitacions que...